Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Simona, com estàs?
Molt bé, i tu?
Molt bé, també. Amb moltes ganes de parlar amb tu. Escolta, tens algun perfil a les xarxes socials?
Personalment jo només tinc un perfil tancat d'Instagram. Tota la resta ho faig com a la meva organització, que és Xnet.
I Xnet sí que...
Sí, sí que a tot arreu. A més, ara hem diversificat i encara més.
S'ha de ser a tot arreu?
Sí, jo crec que sí. Primer de tot perquè no sabem quina sobreviu i quina no, però també perquè poden tancar en qualsevol moment, pot canviar la política i perquè és una agora pública on hem de ser-hi.
Com va? Com esteu? Benvinguts als Solidaris una setmana més. Estàvem sentint Simona Levy, activista pels drets tecnològics i fundadora de la plataforma Xnet, parlant sobre el debat de quedar-se a les xarxes socials o abandonar-les. Parlem d'aquelles plataformes liderades per una oligarquia tecnològica que encapçala el propietari d'X, Elon Musk, seguit de Mark Zuckerberg, creador de Facebook i Instagram, entre altres multimilionaris que reneguen de la verificació i l'equiparen amb la censura. Empresaris que interfereixen en eleccions, que abracen l'extrema dreta, que silencien la diversitat i que fa uns dies ocupaven un lloc destacat en la cerimònia de presa de possessió de Donald Trump com a president dels Estats Units. Aquesta és la imatge, igual que la que ens va oferir l'home més ric del món, Elon Musk, picant-se el pit i aixecant el braç dret en un gest que per a moltes persones recordava la salutació nazi. Per tot això, és important escoltar veus com la de Simona Levy per la seva llarga trajectòria en la lluita pels drets i la democràcia digital davant d'aquesta onada reaccionària. Justament, Levy acaba de publicar Digitalització democràtica, sobirania digital per a les persones, que trobareu a l'editorial Raig Verd. Stay out super late tonight, picking apples, making pies, put a little something in our lemonade. Take it with us, we'll laugh away in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Des de la teva vessant, des de la teva mirada d'activista tecnològica, en definitiva, quin adjectiu posaries al moment que estem vivint actualment?
Jo crec que interessant, en el sentit que... Però jo crec que el problema ve d'un altre lloc, ve de la política, de com la política cada cop menys fa política i cada cop més... per la qual cosa és una mica estem arribant a un far west, no? Una mica que ens hem d'organitzar per resoldre els problemes. Per la qual cosa és molt interessant, perquè segurament sorgeixen altres formes de governança, d'organització, perquè això és absolutament insostenible, però per l'altra banda fa una mica de por, perquè estem veient créixer uns monstres que d'un i do.
La teva trajectòria, Simona, està marcada per la creació de xarxes ciutadanes de resistència i en aquest punt m'agradaria que em recordessis una història que ja em vas explicar fa uns anys que vam tenir l'oportunitat de conversar. La influència que va tenir el teu pare en aquest pòsit teu de crear això, de crear fils conductors que permetin canviar la realitat establerta, no?
Sí, perquè el meu pare es considera un dels creadors d'una corrent d'historiadors que es diu la microhistòria, que justament treballa sobre el fet que en realitat hi ha coses que canvien i que no es veu, però que són degudes a xarxes ciutadanes que informals, o sigui, i clar, ell ha fet tot un estudi que és com el seu llibre més conegut sobre el camí que feia la sardina des del mar de Ligúria fins a la muntanya del Piemont i com aquest passatge de la sardina, no? del qui venia la sardina, en realitat creava una xarxa, no? Perquè al voltant de la conservació de la sardina i dels pobles en els quals passava i de com el que venia la sardina portava informació del poble anterior que havia visitat, etc, i generava tipus d'informació, comunicació al voltant de la circulació de la informació, que era mitjançant unes xarxes completament informal, no escrites, no molt efímera d'alguna manera, però que tenien una influència sobre el comportament social general.
Aquest transport, no?, de la sardina capturada a alta mar fins a arribar a la muntanya.
He dit sardina, però són anxoves.
Sí. Al final has definit molt bé el que és internet, no? És una manera d'explicar internet des d'una altra perspectiva.
Sí, des de predigital, molt predigital.
Molt predigital, sí. Hem de marcar molt bé què és internet, no?, o diferenciar molt bé què és internet de les xarxes socials, no? Diferenciar internet de les xarxes socials. Per què existeix aquesta confusió, Simona?
Sí, és que és... Gràcies, Mercè, perquè això és molt important. Perquè internet neix amb una intenció de ser una xarxa neutral, lliure, oberta a tothom, gratuïta, etc. I això vol dir neutral, en la terminologia tècnica, vol dir que l'internet no discrimina i qualsevol persona té la mateixa visibilitat. O sigui, no és que perquè tu ets el papa de Roma el teu missatge a internet arriba abans que el meu. No? Som tots iguals. I això és una voluntat de qui l'ha creada i també el fet de deixar obert el codi i és una voluntat dels creadors. S'hagués pogut crear com un producte que es venia, aquí tenia més diner, menys, i seria com una televisió, no? En aquest cas, en el qual nosaltres la podem mirar, però els que tenen diners o poder són els que l'ocupen. I doncs és molt important que preservem aquesta essència democratitzadora de l'internet. I després, el fet que s'ha deixat aquestes grans corporacions, que ara ja no són ni tan sols corporacions, sinó són propietat d'uns personatges, ocupar l'espai d'internet perquè, per exemple, tots els serveis públics, o sigui, a diferència d'aquest origen democratitzadora, el que estan fent les nostres institucions és deixar perdre aquest impuls democratitzador perquè estan deixant que la digitalització la facin uns particulars i, a més, unos senyors concretament, no? En compte de dir diversifiquem, deixem que aquest camp pugui emprendre més gent, que l'educació la digitalitzi un grup o grups diversos de persona i que podem créixer una economia al voltant del digital i al voltant de la seva obertura, neutralitat, etc, que beneficia a tothom, no, han dit jo no vull saber res, deixo el camp obert i que qui sigui més llest i amb més diner m'ho digitalitzi tot i jo al matí m'aixeco i ho tinc digitalitzat. Clar. I així estem com estem, que ara aquests senyors també influeixen fins i tot en el seu negociat, que és la part política, no? Aquests senyors ara li diuen si poden ser elegit o no la propera vegada. Però és una mica tard, perquè els activistes portem molts anys dient que això no es pot continuar a fer. És una mica tard ara per preocupar-se perquè li toca al seu negoci.
Clar, clar. Tu això ho has abordat molt bé en el teu últim llibre, Digitalització democràtica sobre digital per a les persones, publicat a Raig Verd, i entre moltes altres frases que val la pena subratllar i recordar és, dius una cosa així, com parlar de dades és parlar de control. I qui vol el control?
Exactament. I doncs diguem que s'han creat unes aliances entre aquests grans poders i a la nostra classe política per poder controlar per diverses raons tot aquest àmbit, perquè era un àmbit que s'ha democratitzat, com vam veure amb molta potència al cicle revolucionari del 15M i de tot aquell període, no? I per voler controlar aquest desig de transformació de la societat, ara estan, la classe política té un problema, perquè aquests senyors els volen ocupar el seu lloc. Mm-hmm. I doncs ara es troben, com ens trobàvem la població, que estàvem demanant una transformació i no ens feien cas. Per alguna cosa, jo espero que ara la classe política es posi del costat de la societat civil i comencem a fer la feina ben feta que s'hauria de fer i que es pot fer.
Clar, el panorama que trobem avui dia és el de la utilització de l'extrema dreta, de les xarxes socials, no? Per conquerir aquest poder, notícies falses, bots, algoritmes que ja no saps per on et porten, no? Podem afirmar amb rotunditat, Simona, que el feixisme es vehicula avui dia a través d'aquestes plataformes?
No, jo això no ho crec, perquè jo he vist les mateixes mal ús i desinformació d'un bàndol de l'altre. Mm. O sigui, vull dir, la part esquerra de l'espectre polític ha fet un ús també molt tecnòfoba i molt de fer por de que l'internet és perillós, molt malament per part de dels dos bàndols.
Sí, anem als extrems, eh?
Sí.
Anem als extrems.
Sí, sí, ho han fet molt malament tothom ha fet desinformació, els partits polítics, tots ells són el segon client de la indústria de la desinformació després dels influencers, són els que compren vots, són els que fan campanyes fent veure que són una cosa mentre són una altra, i això no... Això és tot a l'espectre polític. I nosaltres, a més, proposem solucions des de la societat civil des de fa molt temps, que passen per començar a sanejar justament a l'espectre. O sigui, per mi, tots els problemes en aquest moment arriben tots els camins arriben al mateix lloc. Hem de reformar l'administració, els partits polítics, perquè fins i tot els que ho volen fer bé amb l'estructura que tenim ara per la política, per l'espai, per com funciona la política, no ho poden fer bé, perquè han de dedicar massa temps a fer coses que no són la política, que no són la política en el sentit de resoldre problemes, no? Mm. Han de fer molta comunicació en compte de fer coses, no? I doncs aquí tenim un problema, perquè fem coses als milionaris i la societat civil com pot. I aquí estem anant a un lloc molt, molt perillós. It's coming through a hole in the air from those nights.
I want to talk about something important today, because it's time to get back to our roots around free expression on Facebook and Instagram.
Fa uns dies sentíem el president de Meta, el Mark Zuckerberg, anunciant que eliminava els verificadors de continguts a Instagram i Facebook. També l'han seguit altres grans empreses tecnològiques, com Google, sí. Que també s'ha sumat a aquesta decisió d'X i Meta.
We're going to work with President Trump. Push back on governments around the world that are going after American companies.
Ho fan argumentant que l'autogestió és més democràtica. Això et serveix com a excusa o no?
O sigui, ells fan una cosa que és correcta, que és donar més poder a la comunitat. Això s'ha de continuar a fer. Però és molt diferent que si algú és condemnat per pedofilia, això s'ha de treure. I a més, això seria tot molt bé si fos una xarxa oberta, descentralitzada, que no decidessin ells. Jo sempre porto aquest exemple. Ells diuen que ho fan per respectar la llibertat d'expressió, però què és llibertat d'expressió ho decideixen ells, perquè continuarem sense poder veure mugrons de dona, només de dona, a l'Instagram. I aquest és només un exemple, perquè o sigui, ells continuaran a donar, com fa Elon Musk, més veu, més visibilitat, més priorització al discurs que li agrada a ells, per la qual cosa en aquest cas ultrareaccionari, els mugrons continuaran sent prohibits a l'Instagram, o sigui, és mentida que sigui per la llibertat d'expressió. És perquè, efectivament, Europa està fent una legislació que no és del tot correcta, encara que és un pas en una direcció, que és que han d'assumir una certa responsabilitat i nosaltres diem una altra cosa, una mica diferent. O sigui, el que fa equivocadament Europa és que treballa sobre continguts. És a dir, si jo dic que això no està bé, per exemple, que hem de ser pro-Ucraïna i pro-Russa, i jo sóc pro-Ucraïna, eh? Això va a missa, és una mica el mateix que fan els senyors, no? Però fet per un estat. Mentre que nosaltres el que hem de dir és que el centre del debat ha de ser sobre la verificació. El que no pot ser és que ningú verifiqui la informació, per la qual cosa, si tu fas diners i no la gent de normal i corrent, que no tenim ni temps ni diners per fer la verificació, però qui està fent uns guanys al voltant de la informació ha de tenir una responsabilitat. És com dir, qui està fent un guany al voltant de la indústria de l'alimentació, doncs ha de mirar si a la seva alimentació hi ha cianuro o no. I si hi ha, bueno, ho ha de verificar. Clar. Perquè és una indústria, ja no estem parlant d'un dret. És una indústria. Per la qual cosa, si tu vols ser a la indústria de la informació, si ets un mitjà, si ets una plataforma de continguts, si és una empresa que s'ocupa de campanyes, has de garantir que has verificat que no hi hagi cianuro en la teva cosa. Que després t'equivoques, que després... no és la veritat, és la verificació.
Exacte.
I doncs això, però no s'està fent i no es vol fer, perquè els últims que verifiquen són justament qui han de legislar, que són els partits polítics.
No, i a més ho equiparen aquestes grans empreses tecnològiques, no, Zuckerberg i companyia, equiparen verificació a censura. No?
Exacte, però exacte, ho has dit perfectament, equiparen, o sigui, fan una barreja molt tendenciosa, sí, en realitat, barrejant verificació amb llibertat d'expressió. O sigui, podem exercir la nostra llibertat d'expressió, però si tu amb aquest missatge expressat amb llibertat d'expressió fas diners, hauries de verificar. I doncs està molt bé el que has dit. O sigui, diuen que la verificació en si mateixa és censura. Mm-hmm. I això, naturalment, perquè són aquest corrent ultraliberista. Jo he fet un viatge en cotxe amb un d'ells, sense saber-ho.
Què dius ara?
Sí, per coses meves, que m'he trobat en un transport que anava amb varia gent i estava assegut al costat d'un senyor i no sabia qui era. I jo li estava dient, clar, parlàvem de xarxa social perquè anàvem a una trobada sobre temes digital i jo vaig dir, clar, el problema aquí que es concentra tot el poder en mans d'un monopoli. I ell va dir, però si un és tan llest que pot tenir un monopoli, és la seva llibertat. I després vaig veure que ell era un d'aquests, no? Per la qual cosa, ells consideren que si tu tens molts diners i tu compres tot i rebentes el mercat i fas dumping, com s'està fent, per exemple, amb el correu electrònic, etc., és part de la teva llibertat. Clar, estem parlant de la llibertat dels poderosos, dels que neixen poderosos i alguns es transformen en poderosos, però altres ja neixen amb les coses a favor, que el simple fet de ser poderós et permet impedir als demés d'exercir els seus drets. És a dir, els poderosos sempre han tingut llibertat d'expressió, ara toca que la pugui tenir tothom. I ells estan revertint el propi concepte de drets.
Efectivament, mira, l'anunci de Meta d'eliminar els verificadors arribava dies abans de la presa de possessió de Donald Trump com a president dels Estats Units.
The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world.
Meta també ha eliminat els programes de diversitat, d'equitat, d'inclusió. També s'hi ha sumat Amazon, és a dir, és com una onada reaccionària que ho està escombrant absolutament tot.
Sí, jo però això com és evident, almenys per mi, jo crec que ens hem de fixar també de què hem fet malament el bàndol dels bons, en teoria, no? I jo crec que aquesta política, el wokisme, no?, que es diu, aquesta política en el qual s'ha utilitzat coses molt justes com els drets, la no discriminació, els drets de les dones, o sigui, coses absolutament defensables, que però s'han utilitzat també com una arma política i s'ha degenerat i s'han creat un frentisme que impedeix escoltar què és el que realment està passant en la societat. Per la qual cosa, jo crec que el que sí hem de corregir des d'una persona que ens considerem progressistes és corregir el que nosaltres podem corregir. No podem corregir el que pensa Elon Musk. Podem corregir el que estem fent malament nosaltres perquè la gent prefereixi Elon Musk o votar a Trump. La gent no és tonta. La gent, però, entre una porqueria d'una manera o una porqueria d'una altra, doncs escull una. no? I això no vol dir que tothom sigui trumpista, molts són trumpista, però hi ha molta gent que també ho llegeix perquè l'altre bàndol no dona resposta real a coses importants.
I aquesta autocrítica no s'ha fet, per tant, no ara, fent. Segons el teu pare, s'estan recollint, no?, aquestes conseqüències. No,
de... no s'està fent, sí. O sigui, estem, hem de pensar que els més ricos estan... o sigui, aquesta cosa dels més ricos, avui, venint aquí, llegia que la banca ha fet un rècord aquest any també tremendo. O sigui, estem deixant amb una política, per exemple, d'igualtat fiscal, desaparèixer la classe mitjana, o el que hauríem de ser tots, que és classe mitjana, no? I això té una gran responsabilitat per part de l'esquerra, perquè si quan són per fer polítiques d'esquerra la fan d'una manera una mica de gueto, això fa que la gent diu, mira, si a tu a mi em trates, jo que tinc un petit local i tu em trates com si fos un gran especulador igual que... doncs jo em poso amb els grans especuladors. O sigui, hem de fer una diferència, encara si hi ha gent que potser no compartim com estan vivint, però hem de també tenir la capacitat d'incloure aquestes crítiques, que són crítiques molt serioses de gent que està veient que les dues polítiques no solucionen la seva vida.
Creuant l'Atlàntic, tenim nou president als Estats Units, Donald Trump, que farà, anirà de bracet amb Elon Musk.
Sí.
Et fa por, això?
Home, gràcia no fa, però jo crec que, bueno, tothom s'ha posat, no? Estaves dient que ara després ell almenys ho ha dit abans de saber què guanyava. Els altres tots han esperat de veure quin bàndol guanyava i ara que Zuckerberg, ara Google i tothom s'està alineant. I bueno, aquest és el joc, vull dir, aquests grans poders s'alineen com els convé. És per això que dic, hem de donar respostes millors que ells ràpidament i intentar parar aquesta concentració de poder, perquè clar, és després un poder molt, molt difícil de contrarrestar. Jo crec que a nivell europeu no aconseguirem, o sigui, nosaltres portem dient, hem de crear una alternativa ràpidament, basada, si és veritat que Europa li interessa, basada més en el dret i no tant en la potència econòmica, no? O crear una potència econòmica al voltant de respecte de dret. Això ho dèiem fins i tot des del 2009, estaven dient això. I ara, clar, estem en una situació del xantatge en el qual ens diuen, nosaltres no respectarem la llei europea. Tu decideixes o nosaltres marxem, o la teva llei per nosaltres no compta. I clar, no tenim cap alternativa, perquè mentrestant tenim tot digitalitzat amb Google, les escoles, els hospitals, etc. I tots aquest any que hem tingut, que van ser 20 anys, de donar-se compte que necessitem, de tota la gent que estaven dient necessitem sobirania, necessitem crear una alternativa, ara la nostra classe política es troba que no té alternativa. I està en un xantatge al qual no pot contestar, malgrat tenir tota la eina per poder-ho fer.
I quina és la via d'escapament?
Pues no ho sé, però jo realment hem de reformar qui mana. O sigui, qui governa no està a l'alçada. Vull dir, hi ha tota una estructura que... Perquè, de fet, ja no governa ni tan sols el partit polític. Estan governant la part més administrativa, per la qual cosa... i els partits polítics no volen... O sigui, hi ha una fricció que patim tots. El que és evident és que qualsevol proposta innovadora trobem portes tancades tot arreu. I a vegades trobem gent que vol avançar en l'administració, gent que vol avançar en la política, però és un 10% de l'estructura. En general, l'estructura no es vol bellugar.
Parles de drets digitals, de privacitat, de transparència, però aquí la pregunta que vull fer-te és la pròpia ciutadania, la pròpia societat, els propis ciutadans tenen clar quins són aquests drets per aconseguir després sumar, per aconseguir aquesta sobirania?
No, però jo intento explicar també en el llibre que hem de reclamar a les institucions un cop més, perquè clar, si tu ets un ciutadà que s'ocupa d'una altra cosa completament diferent que no és el digital, que tens una botiga del que sigui, i tu veus que les teves institucions t'ho fan tot amb Microsoft, amb Google, amb tal, tu penses que això és el més eficient. I, de fet, a més, ho és, perquè com no posen cap esforços en fer més eficient altres alternatives, ho és, per la qual cosa no podem pensar que cada ciutadà ha de canviar la seva digitalització, ho ha d'entendre, etc., perquè després les institucions reaccionin.
No ho dic tant com a responsabilitat, no? Sí. Individual, sinó per tenir també les eines, no? De saber en quin món digital ens estem trobant, no? O quins drets són els nostres, no? Com sabem quins són els nostres drets com a consumidors, sí, en principi, no? Aquesta vessant digital potser queda desvestida, no?
No, és per això que he fet el llibre, el meu llibre té la intenció aquest que tenim aquí, no? De digitalització democràtica, sobirania digital per les persones. És una mica per explicar a la gent com es troba la situació d'una manera entenedora, que tothom... Com està la situació, què s'ha de reclamar a les nostres institucions i què està avançant en la bona direcció. Perquè hi ha també coses que estan avançant una mica massa lentament respecte a aquesta investida, no?, d'aquests senyors que poden aixecar-se un matí i canviar-ho tot. Clar, nosaltres, no? com deia, va tot molt lent. Però, per exemple, i comença a haver-hi, per exemple, l'obligació de no instal·lar certes aplicacions que tu no vols, de poder-te el que es diu interoperabilitat, que vol dir poder-te emportar la teva feina a una altra plataforma si no t'agrada, per tenir més llibertat d'escollir, la prohibició del dark patterns, que són aquests camins digitals tortuosos que t'obliguen, jo que sé, a fer-te una assegurança que no vols, no? Tota aquesta cosa del far west que hem tingut fins ara, no? Que t'obliguen...
Fer una factura, no? Presentar una factura que es converteix...
d'acceptar coses perquè si no, no pots tenir un servei encara que tu no el vulguis, i totes aquestes coses s'està avançant, s'està prohibint, però són passets molt petits respecte a tenir una imatge general i té una política a llarg i curt termini que, a més, és de molt fàcil aplicació, perquè molta de la legislació ja existeix i es tracta de modificar més el comportament de l'administració que no crear alguna cosa nova.
Anem a parlar del debat que ja fa molts mesos que hi és sobre la taula, el debat o no d'abandonar les xarxes. Ho hem comentat una miqueta al principi d'aquesta entrevista. Clar, estem davant d'una onada reaccionària, de notícies falses, de que ja no saps destriar quin és el gra de la palla, no? Moltes institucions, molts particulars, moltes persones que són referents han decidit abandonar X, abandonar Twitter, abandonar Instagram i passar-se, per exemple, a plataformes com Blue Sky. Què en penses? Què hem de fer com a usuaris? Què té de bo Blue Sky que no tinguin altres plataformes? Guia'ns.
Crec que és com amb els mitjans. És millor no llegir només un mitjà, encara que t'agradi moltíssim, és millor llegir diversos, sobretot si hi ha una notícia que t'interessa, doncs buscar-la a altres llocs. Nosaltres, vaig ser italiana a la primera fase de la meva vida. A mi sempre recordo que quan expliquen història d'Itàlia hi ha la famosa història que en un moment tot el Parlament, quan els feixistes de Mussolini arribaven, tot el Parlament ha decidit pujar una muntanya en protesta, de manera que han deixat el Parlament buit i els feixistes l'han ocupat. Per la qual cosa, això és, jo crec, una lliçó per mi per no deixar-ho. No? És com el Facebook, una mica. El Facebook està agonitzant. Ningú ja el fa servir, però de tant en tant s'ha de fer una ullada perquè hi ha encara gent que la fa servir. Són les grans àgores de debat.
Sí.
I és millor no deixar-la completament abandonada a aquests senyors hiperventilats i prepotents. És millor ser-hi, però evidentment buscant altres llocs amb converses més gustoses, amb informació de millor qualitat, etc. O sigui, ser-hi és una mica per mesurar el pols de la situació més que per participar d'aquesta... Són com els programes de la tele de grits de la tarda. O sigui, de tant en tant s'ha de mirar 3 minuts per veure...
Per després poder-ne parlar, no?
Sí, i per veure com està la situació, però no és, diguéssim, no hem de viure mirant això, perquè això sí que no és bo per la salut.
Per tant, tenir, no?, una mirada posada amb la resta de plataformes i potser després optar per plataformes, potser, no sé com dir-ne, més equitatives, més justes, més de mirada horitzontal.
O sigui, el Blue Sky, el que està fent... O sigui, nosaltres estem de xarxa, estem a Mastodon, Blue Sky, ara també que no havíem tingut a l'Instagram, encara que sigui de Meta, perquè o sigui, depèn de la gent que es troba. És que marxar ara de Twitter, molts dels que marxen són de Guardian, si marxa de Twitter, pot marxar d'on vol, perquè s'emporta tothom, no? O sigui, és diferent això que altra gent que potser té el seu petit número de seguidors que s'ha anat treballant durant temps i que li serveixen, perquè en tot cas continua havent molts cent de milions de persones al Twitter. Per la qual cosa, l'interessant, el Mastodon és completament descentralitzat, això té, diguem, té un, per exemple, en l'àmbit del digital té molt bon nivell de debat, perquè és tota gent que sap això que implica i tot això, però té altres defectes que, per exemple, hi ha parts del sistema que a vegades no aguanten perquè no són suportades ja, etc. I després el Blue Sky, que és centralitzat però té una voluntat més, ara hi ha una campanya molt important de recollida de 4 milions de dòlars per intentar alliberar una part perquè sigui gestionada de forma més lliure. O sigui, tot això es va fent caminant, no? I jo crec que hem d'estar a tot arreu, així com hem d'informar-nos en premsa diversa.
Ho has comentat una mica abans, aquesta incidència d'Elon Musk, per exemple, amb la política, no? En política, ho veiem als Estats Units, però no únicament als Estats Units, sinó també a Europa, amb aquestes reunions amb la líder d'Alternativa per Alemanya, sí. També amb Giorgia Meloni, dient-li que controlaria les xarxes de tot el país, de tota Itàlia. Aquest programa l'hem titulat Democràcies en risc. Jo no sé si aquestes aliances d'aquests grans supermilionaris, no? amb persones amb gran poder polític, com en el cas de Donald Trump, això posa efectivament les democràcies en una corda.
Sí, sí, totalment. O sigui, aquí no hi ha matisos possibles, perquè són persones amb molts diners que poden fer exactament el que volen. És per això que jo espero que hi hagi una aliança entre la classe política que deixi de pensar només en si mateixa i la societat civil per reorganitzar una governança diferent per fer front. I de moment no sembla que sigui així, però jo és el que vull fer.
Simona Levi, sempre és un plaer escoltar-te.
Per mi també.
Aneu a llegir aquest llibre, Digitalització democràtica, sobirania digital per a les persones, perquè dona les claus per entendre en quin món digital ens estem movent. Moltíssimes gràcies per tanta feina de tants anys.
Moltes gràcies a vosaltres per informar sempre. Solidaris.
Mercè Folch. Yo soy el político neoliberal. Me gusta ir a las fiestas del Banco Central.
Després de l'anàlisi de Simona Levi de la vessant més tecnològica de la tornada al poder de Donald Trump, ara volem aprofundir en la dimensió política d'aquest nou mandat. Què en podem esperar del Trump del 2025? Mireia Izard, com estàs?
Molt bé, i tu?
Tu no has pogut parlar amb Carme Colomina.
Doncs sí, la periodista i investigadora sènior del CIDOB. Justament, al desembre, l'organisme va treure un informe titulat El món l'any 2025, 10 temes que marcaran l'agenda internacional. I un d'aquests temes era els lideratges com el que representa Donald Trump. En aquesta publicació ho definien com a egopolítica.
Durant molt de temps hem parlat dels hiperlideratges, no? D'aquests líders que tenen un poder inqüestionable, però jo crec que amb Trump la cosa va més enllà, perquè sí, té aquest poder, sí, l'exerceix sense filtres, però a més, jo crec que l'ego venç el carisma. Ell és la mesura i el centre de tot, no? I per això parlàvem de l'egopolítica i no només Trump, probablement Elon Musk també és un representant de l'egopolítica. Aquesta concepció de que el poder al final sóc jo, es declina en superlatius i estic pensant en Javier Milei. Ell també diu que ell farà la retallada més gran de la història, no? Sempre aquesta hipèrbole forma part també de la seva retòrica.
És aquesta manera, Mireia, de concebre el poder, la política, de manera molt individualista.
Individualista i messiànica.
És un culte a la personalitat i això canvia, no només canvia el polític i l'exercici de la política, sinó també la relació amb els votants. Recordo les eleccions al 2016, la seva arribada al 2017, i ja aleshores agafa per sorpresa els mitjans de comunicació tradicional, que tothom s'havia dedicat a mirar quanta gent anava als mítings de Trump i aleshores eren pocs perquè això feia vergonya, però en canvi ningú havia comptat quanta gent connectava en directe amb els mítings de Trump a través de Facebook de Facebook Live, i en aquell moment la retòrica, el missatge és que Trump és un líder que parla directament als seus votants. Si això li sumes com ha canviat Twitter des d'aleshores, ja no són votants, són fans.
A més, també hi triomfa el malisme, com ens deia l'humorista gràfic Mauro Untriago, que va venir justament fa unes setmanes a presentar-nos el seu llibre Malismo, la ostentació del mal com a propaganda, publicat a Capitán Swing.
El triomf d'aquest políticament incorrecte, no? Però és que, a més, és com han canviat les relacions internacionals, també. O sigui, estem en un món on les relacions internacionals són més transaccionals. Hem tornat a aquest món dels interessos per davant de tot.
I Trump és també un dels millors exemples d'un altre fenomen que ha anat creixent els últims anys, el negacionisme electoral.
El que costa cada vegada més és reconèixer els resultats, no? O concedir la victòria. I clar, la paradoxa és que el 2025 el símbol d'aquest negacionisme electoral, que és Donald Trump, que no reconeix els resultats al 2020, que està al darrere dels fets del Capitoli, torna a la Casa Blanca i el primer que fa és perdonar precisament a tots aquells que fan que qüestionen l'alternança de poder. One man holds the world hostage to satisfy the sickness, while the rest of us bear witness.
You'll say it's only business. I en aquest context, Mireia, una de les preguntes que hem sentit aquests dies és si el Trump d'ara és diferent del primer mandat.
Doncs, segons Carme Colomina, sí, i també el context ha canviat.
És que ara ja no hi ha sorpreses, no? Ni per ell, perquè ell ja sap ara el que és el poder i com exercir-lo, i també per la resta del món. Fins i tot abans de prendre possessió, el món ja s'estava reubicant, ja estava reaccionant a les propostes de Trump. La gran pregunta és si de veritat podrà fer tot el que promet, i després fins a quin punt estem davant d'un Trump que és sobretot focs d'artifici polític, o un Trump que de veritat té capacitat de canvi, no? Perquè és veritat que ell promet molt en tema de conflictes internacionals, aquesta pau en 24 hores que volia parlar d'Ucraïna, i d'Ucraïna pràcticament no n'ha parlat. I el Pròxim Orient, sí, hi ha una treva, però en cap moment s'ha discutit com anar a l'arrel dels conflictes. Per tant, de moment, molta gesticulació política, l'exèrcit a les fronteres, decrets firmats, hi ha d'entrada unes deportacions simbòliques, però després el que ens espera aquests 4 anys està per veure.
Però ja està anant més enllà dels simbolismes i, a més, se sent reforçat.
Sortir dels acords de París o deixar l'Organització Mundial de la Salut no és innocu. Per tant, hi ha una agenda, o canviar tota la política de gènere i de diversitat que hi ha hagut fins ara és molt més que una gesticulació. El que està clar és que aquesta vegada és un Trump amb una agenda molt clara i que té uns suports que no tenia el 2017. Primer, el suport de la població. I ell té uns suports en aquesta vegada també econòmics que no tenia, no? Que hi hagués 4 dels 5 homes més rics del món a la presa de possessió, bé, una altra vegada, tampoc és innocu, no?
I aquí una part primordial, important a tenir en compte, és l'eix amb Elon Musk, l'home més ric del món.
Doncs sí, però aquest binomi, que ara sembla molt ferm, per Colomina és difícil de preveure com anirà.
L'ego de Trump acabarà limitant les possibilitats d'influència d'Elon Musk, i després perquè, com molt bé dius, la seva agenda col·lisiona.
Això sí, ara mateix, tenir la seva complicitat i la d'altres magnats tecnològics com Jeff Bezos o Mark Zuckerberg li permet un domini absolut del discurs. Mm-hmm.
La mentida no penalitza. Trump ha guanyat perquè els hi ha dit que hi haurà menys inflació i les empreses aniran molt bé perquè ell protegirà els Estats Units. Per tant, el que Trump digués sobre els haitians a Pittsburgh o qualsevol altra mentida no té efectes electorals. I clar, el fet que en la seva investidura hi hagués precisament, no, aquests nous oligarques tecnològics que són els que controlen, quina informació rebem, com ens relacionem entre nosaltres, com comprem i consumim a partir d'ara, no? Tots aquests que han modelat aquest nou món en el que vivim formen part d'aquesta nova concepció del poder. Todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, todo nos parece una mierda, menos lo vuestro,
Tot aquest suport popular que apuntava Carme Colomina, d'on ve i com s'explica? Perquè hem de dir també que aquest suport l'han tingut altres líders de la mateixa ideologia, de la mateixa corda, com ara l'argentí Javier Milei, la primera ministra italiana Giorgia Meloni, si anem al Salvador, doncs el líder Nayib Bukele o Víctor Orbán a Hongria, que precisament aquest dilluns eren a la investidura del president dels Estats Units, Mireia.
El diagnòstic és el mateix a tots els països. La investigadora ho té clar.
Hi ha molta gent que s'ha sentit abandonada pels governs, no? De fet, si una cosa caracteritza tots aquests processos electorals que vam viure el 2024, no?, arreu del món, és que la majoria de gent que va anar a votar va fer-ho per anar a castigar els governs que hi havia en exercici, fossin d'un color o d'un altre, perquè el que hi ha és un malestar previ, hi ha uns greuges, i de fet en això Trump té aquesta intuïció de saber que hi ha un malestar. Llavors, hi ha una crisi, no només de la democràcia, també hi ha una crisi de la protecció social, i això ens porta a Europa, perquè Europa està passant exactament el mateix.
Aquest malestar social, per Colomina, s'arrossega des de la crisi econòmica del 2008.
Clar, aquesta desconfiança, aquest malestar cap als partits tradicionals, òbviament, té altres conseqüències, no?
Sí, per exemple, tot i que l'any 2024 hi va haver molts processos electorals a tot el món, realment poca gent va anar a votar.
A principis de 2024 dèiem 4.000 milions de persones estan cridats a les urnes, però aquest centre d'estudis de la democràcia els deia han quantificat els vots emesos, són 1.600 milions de vots, no? Sí, són molts, però són molts menys dels que estaven cridats a les urnes, i a més, si un va al detall, molts dels que s'han abstingut són els més joves.
I d'altra banda, tampoc es confia en els organismes internacionals.
El que hi ha és una governança global molt afeblida, no? Molt desafiada també per aquests nous poders que ja no s'hi senten representats. És veritat, probablement, que aquests organismes internacionals creats després de 1945 a partir d'una divisió del món que ja no concorda amb l'actual, no? On hi ha noves potències, hi ha molts altres països amb voluntat també de defensar la seva pròpia agenda, els seus propis interessos, no? I les seves pròpies relacions internacionals.
En tot aquest context, la pregunta del milió, no? Quin paper hi juga o ha de jugar la Unió Europea?
Ara per ara està a l'espera de les eleccions alemanyes, aquest mes de febrer. Europa, per tant, ha tingut una resposta tèbia i prudent, de moment, però és veritat que està molt debilitada i no sap gaire quin és el seu lloc.
Hem de veure com sabrà gestionar la Unió Europea aquesta nova realitat, perquè si Trump es caracteritza per una cosa és que Trump menysprea molt el feble, i Europa s'hi juga doncs la seva pròpia supervivència en aquest cas a nivell securitari, perquè hem de veure què passarà a Ucraïna, però també el mateix projecte, és un projecte que està una mica en contra de la visió del món que té Trump, és un projecte de cessió de sobirania, no? La Unió Europea, quan tu envalentones aquells que qüestionen fins i tot el propi projecte, Víctor Orbán, el dia de la presa de possessió de Trump, ja feia un tuit dient arribat el moment d'ocupar Brussel·les. Això va al cor de la concepció de la Unió Europea com l'havies vist o l'havies concebut fins ara.
Carme Colomina considera que estem davant d'un canvi de paradigma i que hi ha molta incertesa.
Una incertesa que ens fa preguntar, la democràcia està en risc, Mireia?
La investigadora del CIDOB ho matisa amb dades a la mà.
Aquests mateixos informes ja deien, per exemple, l'any passat, que el nivell de la qualitat democràtica al món era comparable al que hi havia el 1989, és a dir, que ja teníem un retrocés global de qualitat democràtica de gairebé 30 anys. Estem en una involució. El que està en risc, no sé si és la democràcia com a tal, la democràcia liberal, sí. Les eleccions se celebren, no? El que està en risc o està qüestionat són determinats valors dels sistemes democràtics, no? Sobretot en els drets de les minories, per exemple.
Doncs interessants reflexions les de Carme Colomina per abordar això, si les democràcies, en aquest cas, com deia ella, no? Les democràcies liberals estan en risc. Gràcies, Mireia Isart, i també gràcies al suport del CIDOB.
Doncs sí, fins la propera.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Fora de carril. amb Plàcid García Planas.
Plàcid García Planas, què tal, com estàs?
Una mica fònic, però bé.
Ben tornat un dia més als Solidaris en una setmana intensa informativament després de la presa de possessió de Donald Trump com a president dels Estats Units, una cerimònia on l'elit tecnològica mundial va tenir un lloc destacat.
We're looking forward to making a lot of changes. This victory is the start, really. What matters going forward is to actually make significant...
Estem sentint el discurs d'Elon Musk, que entre altres coses va dir que tenim moltes ganes de fer molts canvis. De fet, aquesta victòria és l'inici, el que importa d'ara en endavant és fer canvis significatius, i continuava Elon Musk fins que el discurs va acabar d'aquesta manera.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.
Aquí no se sent molt bé, però fa un cop al pit. Ell va fer un gest que recordava la salutació nazi. I per aquest motiu això va ser objecte de molta controvèrsia, no? Plàcid, tu què en penses d'això? Vas seguir, entenc, com a reporter i com a expert en internacional a la presa de possessió, però aquest gest final del propietari de la xarxa X, què et va semblar? I de l'home més ric del món, clar.
A veure, jo no ho sé si era una salutació nazi o no. De fet, hi ha vídeos, el Trump constantment aixeca el puny. Això no el fa comunista, sí. No? Però el tema és... és a dir, jo crec que mirem el dit i no la lluna. I el que hem de mirar, lo de profunditat, és que ell recolza plenament un partit d'extrema dreta alemany com és l'AFD, no? Això és l'important, no tant si això ho era o no ho era, que jo no ho sé, francament, no et podria dir. Ara, el que sí que puc dir és que jo demanaria se'ls hi hauria de demanar a les persones que tenen aquesta responsabilitat, aquest poder, que controla una mica la gesticulació. Bé, igual ell diu, bueno, jo no volia que semblés una salutació nazi. Doncs no ho facis. Has de cuidar molt bé la teva gesticulació, perquè té un impacte molt fort. I llavors em dona... És a dir, la banalitat, la superficialitat, la de com fan les coses, de com es mouen, no? El cos també té el seu llenguatge.
Mm. Una simbologia, uns gestos, una gestualitat que s'ha de controlar d'algú que tindrà veu i vot en el pròxim govern de Donald Trump. Serà un dels principals assessors del president i també l'encarregat del Departament d'Eficiència Governamental. Poca broma amb això.
Bé, i quan dius un dels principals, sinó...
Si no el principal, potser, no?
El vicepresident de facto, no? Aviam, ell crec que tindrà despatx a la Casa Blanca. Clar, però ella es sotmetrà a la premsa? Qui li podrà preguntar? A qui haurà de donar això? Clar, els polítics, ja sé que les rodes de premsa no són perfectes, que... Però, clar, aquest Elon Musk no dona mai cap roda de premsa, només fa tuits molt breus, ha donat entrevistes que després ha censurat perquè no li han agradat com tal i no han sortit. Llavors, no se li pot parlar a la cara. És com d'aquestes màquines que et surten en el mòbil, no?, quan busques algun servei i no... És una màquina, quasi bé. Clar, si ell permet un despatx a la Casa Blanca, hauria de fer... rodes de premsa.
Potser s'envoltarà de periodistes afins, no?
Els definim com a periodistes o influencers, no? O gent que fa tuits o que... Clar, tu veus la presa de possessió del Trump, no? Amb tots aquells, diguem-ne, a l'Olimp de les noves tecnologies. I al veure-ho, doncs em va venir al cap una frase que ja diré de qui és, primer diré la frase, que diu... Els empresaris es van convertir en polítics i van ser aclamats com estadistes, mentre que els estadistes van ser presos de debò només si parlaven com els empresaris d'èxit.
De qui és?
Hannah Arendt, Els orígens del totalitarisme.
Anys 40, no? Any 45?
Sí, però ella parlava, doncs, als anys 30. No?
Als anys 30, sí, sí. Totalment actual, la història, no? Que és cíclica.
No, i quan els noms, quan la nomenclatura és acollonant, com tornen als anys 30 d'una manera brutal. Dius, bueno, què és això? perquè un pot dir, bueno, hi ha d'això d'anys 30, però és que en quant a noms, en nomenclatura, adjectius i actituds, tornen d'una manera sorprenent.
Davant d'un futur incert, molt per descobrir, no vull decidir i perdre aquest moment. Just abans de començar, la boira es pot palpar. Jo vull perdre el fil, un full de somni.
Ho comentaves abans, Plàcid, a Europa la influència d'Elon Musk preocupa. Tu has apuntat abans aquesta, vaja, aquesta complicitat amb la líder d'Alternativa per Alemanya, la candidata d'extrema dreta, l'Alice Weidel, amb qui va mantenir una entrevista sense imatge a través de la xarxa X, en què Weidel va dir que Hitler no era de dretes, sinó comunista i socialista.
To label Adolf Hitler as right and conservative. He was exactly the opposite. He wasn't a conservative. He wasn't a libertarian. He was a communist, socialist guy.
Musk va dir que només l'extrema dreta pot salvar Alemanya.
Only AfD can save Germany. End of story.
Només Alternativa per Alemanya pot salvar Alemanya en aquest cas. I a tenir en compte que aquesta conversa va tenir connectats en directe més de 200.000 usuaris a la xarxa X. També hem de dir, per exemple, això ho comentàvem fa una estona amb la Simona Levi, no? Aquestes reunions amb Giorgia Meloni a Itàlia per controlar també les telecomunicacions al país. Per tant, hi ha tota una aliança. No sé, per capgirar... Per capgirar què? Per capgirar les democràcies, per fer incidència política...
Quan diu que només l'AfD pot salvar Alemanya, jo em pregunto què vol dir només i què vol dir salvar. Clar, i això ens porta a allò de la, que el Hitler era socialista o comunista. El problema és que les paraules han perdut i estan perdent tot el sentit. Al final, les xarxes són una trituradora de sentit de paraules. Avui en dia tothom diu nazi tothom. I la paraula nazi doncs, ha perdut el sentit perquè ja no la fem servir bé. No? Llavors, quan hem perdut el sentit de les paraules, ho estem perdent tot. No, i en quant a Europa, el problema d'Europa són els europeus. És a dir, agafaria el de Kissinger, que diu Europa, quin telèfon he de trucar? Europa no existeix, cada un pel seu cantó. I llavors, clar, se'ns menjaran per tots cantons. A Europa no li fa por, tothom li ha perdut el respecte i no li fa por a ningú. Perquè, per començar, què és Europa? Qui és Europa?
No hi ha unitat.
No, al final cada un va pel seu cantó i no ens hem fet valer els... Diguem, comentava ahir amb una amiga, els valors europeus ja no cotitzen. I no cotitzen ni a l'interior d'Europa.
El tiempo pone a todos en su lugar. A ti en el desván. Puede que jamás vea el momento de echarte a la basura sin más. La duda siempre habla por mí. Soy indecisión. Tuve que extirparte de mi vida sin ti, peligro de infección.
Plàcid, parlar de xarxes socials per tu és parlar també d'una bombolla, parlar d'ego de les persones i també d'angoixa. Si et sembla, anem posant exemples de cada apartat, diguem-ne. Comencem per les primaveres àrabs l'any 2011. Revoltes populars que van afectar molts països àrabs com Egipte i Tunis.
Bombolla. La gent, els periodistes van creure que Tahrir era Egipte. I Tahrir i els seus influencers i tuiteros no era Egipte. Era una bombolla. Com diu el Tomàs Alcoverro, a l'Orient Mitjà hi ha hiverns, hi ha estius, però mai primaveres. I aquí sí que, vull dir, el Tahrir va ser, evidentment, una bombolla. I fins i tot a Tunísia, me recordo que el primer govern, diguem, democràtic, després de la seva primavera, un company periodista em deia, mira, és que ara els ministres joves, tal, diu que cada mesura que prenen mentre estan reunits la tuitegen. Llavors la gent pot dir el què i poden canviar l'hora mentre van... Jo ho veia tot molt... Jo li deia, això funcionarà? Sí, sí, tal... la realitat de les tres dimensions, el pes, el tal, al final és, ens porta cap a un altre cantó. Però sí, és a dir, les primaveres àrabs, diguem, van ser una bombolla des del moment que ens les vam creure.
A través del que espigolava en aquell moment.
Correcte, i no moure't de determinats ambients que no representaven a tota...
Per tant, potser una part del periodisme hauria de fer autocrítica en aquest sentit, de només agafar, no?, el que passava en aquest espai delimitat que era la plaça, sí, Tahrir, però, per exemple, a Egipte.
Sí, total, però no només... Jo conec periodistes que ja me l'han fet, l'autocrítica, ja no vaig cobrir allò. Però també he caigut en bombolles, eh?
En quin sentit?
Bueno, no tan tecnològica, perquè no tinc Twitter...
No trobem a xarxes. Tenies Instagram, per això,
sí,
no?
Sí, però me'l van hackejar i llavors vaig passar. Tenia un Instagram molt tranquil, molt de no...
D'arxiu familiar, no? Deia?
Sí, era més cultural, familiar, patrimonial. El problema és que tot això evoluciona més ràpid que la nostra biologia i ens acaba embogint. I llavors, quan tens Twitter, no vius el present. Has de viure sempre amb el futur. Respondre, pa, 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 pa. I llavors dius, ostres, el problema és que quan siguem màquines serà fantàstic, però mentre siguem de carn i ossos, la nostra biologia, el nostre pensament no va tan ràpid. Llavors hi ha un decalatge, hi ha algú que ens torna... que ens embogeix una mica. No sé, potser soc massa radical al dir que crec que tots plegats ens embogim una mica, però jo crec que hi ha alguna cosa d'això.
I a la bombolla hi ha aquesta angoixa que estaves comentant ara, no? Allò, la vida passa mentre estàs penjant o estàs mirant un reel a Instagram, no?
Bueno, sí, allò, la vida és tot allò que passa mentre tuiteges, no?
Exacte, sí. Seria això, la bombolla, l'angoixa, i hi ha una part de l'ego. Per això et demano que escoltis aquest fragment.
Para mí va a ser la primera vez que voy a Ucrania y la primera vez que voy a un país que está en guerra.
Yo también.
A mí me dio bastante ansiedad el primer día que tomamos la decisión de hacerlo.
Sí.
Mi cerebro, yo no podía parar de pensar en eso, nomás estaba descolocado. Alguien me hablaba y yo,
És el fragment extret de YouTube d'una parella d'influencers, el Mateo, que és argentí, i l'Aliciana, que és d'Estònia, que són parella, i expliquen que van a Ucraïna, és la primera vegada que van a Ucraïna, un país en guerra, i que volen explicar als més d'un milió de seguidors que tenen a les xarxes socials.
Bé,
com et quedes?
Bueno, al final és ser influencer, és ser periodista. Clar, és a dir, com t'ho diria, jo, quan va esclatar la guerra d'Ucraïna, que va ser molt heavy, quantitat de diguem, i era més fàcil que entrar a casa. I llavors molts influencers, twitteros, instagramers, van entrar, no es podia entrar i van entrar. Jo me'n recordo la sensació aquella de, ja estic a 100 metres de la frontera, ja tinc un peu d'Ucraïna, ja estic dins d'Ucraïna. Llavors tot era, jo mime conmigo, i tot era, diguem-ne, entraven a Ucraïna sense haver sortit d'ells mateixos. M'explico? Clar, una guerra és una cosa molt seriosa. Tu no pots anar a informar d'una guerra si prèviament, jo no sé, aquesta parella que informava, has estat informant sobre la moda a Estònia. M'explico? Perquè llavors els petarà el cervell com deien que els hi petaria. I perquè la realitat és molt heavy. I explicar-la encara més heavy. Hi ha una responsabilitat.
No s'arriba a aquest punt de, no, de frivolitzar el dolor, el conflicte, no?
Sí, però això és un tema que ja hem tractat, al final, convertir-lo en espectacle, no? És difícil, eh? Però tu et deixaries arrencar un queixal per algú que no és dentista? Val, doncs, qui ha d'explicar una guerra? Jo crec que no l'han d'explicar només els periodistes, eh? Però no qualsevol.
Tens una altra experiència vinculada a l'Afganistan, no?, en aquest sentit.
Sí, és a dir, jo me'n vaig anar, quan ja fa 15 anys, al sud de l'Afganistan, llavors hi havia un petit destacament de l'exèrcit afganès amb alguns canadencs i amb una mena de garita, i hi havia una mena de batalla, és a dir, a 500 metres s'estaven estomacant els americans i els talibans, es veia, ja, pum, es van. I el tio de la garita de dalt, que anava fumat, ja tothom anava fumat, la seva obsessió, era un soldat de l'exèrcit afganès, la seva obsessió, jo mirava la batalla des d'allà, la contemplava, i la seva obsessió era ensenyar-me en el seu mòbil batalles que ell havia fet i havia gravat feia un mes, tres mesos, sis mesos. I llavors jo me les anava ensenyant. Jo li deia, però per què me les ensenyes si la batalla la tenim aquí en directe, real? I ell insistia. I llavors me'n vaig donar compte que al final cada cop més la realitat no és realitat, si no l'has gravat tu, les tens amagatzemada tu i l'ensenyes tu. I allà també, en el mateix viatge, vaig tenir una experiència de com els, diguem-ne, els humans estem perdent les tres dimensions i estem convertint lo virtual en una realitat i en un país. Em truca una amiga de Madrid i diu, estava allà en territori vestit de pastun amb l'exèrcit afganès, i em diu, Plàcid, oi, una pregunta, diu, estàs en Facebook? I el vaig dir, no, estoy en Kandahar. I ens vaig quedar parat de la meva pròpia resposta, no? Dic, ostres, de la virtual a lo real. I ella em va dir, diu, canta què? Dic, llavors sí que vaig pensar la resposta, dic, nada, una red social de talibanes. I llavors em diu, Plàcid, tu un sitio raros. Bueno, llámame cuando vuelvas a Barcelona. Besitos, besitos.
Facebook com a, sí, com a entitat pròpia, no?
Sí,
sí. Però clar, és
com
veritat,
un país.
Com un país, no? Però sí que és veritat que les xarxes socials pels periodistes són útils, no? Moltes vegades per trobar, per buscar, per no, per estirar fils, i ara tot passa per aquí.
Aviam, és com l'energia nuclear.
Té
una part
no?
molt positiva i una part molt negativa. Llavors, jo no estic en contra de tot això. Té coses fantàstiques. I probablement lo fantàstic sigui el que més aporta, ens aporta. Passa, jo només penso que hauríem d'anar amb una mica de cura. I no crec que la tinguem, aquesta cura.
Plàcid García Planas, moltíssimes gràcies sempre per les teves reflexions i experiències. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Solidaris. Mercè Folch.
Amb l'espai del Plàcid García Planas acabem. A la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Sam Silva. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.
Pot jurar que no hi haurà vots. Pots negar el pes dels records. Pots buidar el pou fins al fons. Però no pots tancar-nos a tots. I quan demà se't mengi la por, gira el cap i fregant l'horitzó ens veuràs pensant el món. Se't mengi la por, gira el cap i fregant l'horitzó ens veuràs pensant el món. I tot és verd, i tot és blau, i tot és nou. Quan és fosc. Pots esborrar dibuixos al fort. Pots comprar anells i petons. Però no pots ni podràs tancar-nos a tots.